James Halliday vio el futuro.
Al Moon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts a un nou programa del Món és Digital. Un espai des del que volem ajudar les empreses i a les persones, evidentment, a realitzar amb èxit el necessari, per no dir imprescindible, procés de transformació digital. Un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, que com sabeu és la patronal de la petita i mitjana empresa, i nosaltres ens estem adreçant, evidentment, a el que és el teixit empresarial aquí a Catalunya, que fonamentalment és PIME, petita i mitjana empresa. En el món real, en el món físic, tots tenim més o menys clar qui som, com som, quina imatge tenim i quina imatge donem. Però què passa en el món digital? Qui o què som a internet, a la xarxa, al ciberespai? Quina imatge donem? I tenim una única imatge, una única identitat o més d'una? Bé, per parlar de tot això, per parlar d'identitat digital, que és a lo que dedicarem al programa d'avui, tenim amb nosaltres avui dos convidats. El convidat pròpiament dit, és en Santi Casas, és CEO d'una companyia que es diu Validated ID. Santi, benvingut.
Gràcies.
I avui he parlat de que fem el programa amb la col·laboració de PIMEC, doncs una de les persones que col·labora habitualment, potser de vegades en el backstage, és l'Andreu Bru. L'Andreu Bru és director del Departament de Tecnologia i Innovació de PIMEC.
Gràcies.
Doncs ja, per una mica especialista en temes de signatura digital, que avui també ho tocarem. I per començar pel principi, doncs jo crec que el Santi tindria potser que dir-nos o definir què és això de la identitat digital. Santi.
Això de la identitat digital, en aquest món que cada cop és més digital, al final és la identitat. És a dir, nosaltres, com bé has comentat al principi, doncs, cada un de nosaltres sap qui és, més o menys, i els altres que es relacionen amb nosaltres també saben qui som, i això són moltes coses. Doncs són des de qui és la meva família, quins estudis he fet, on treballo, quins són els meus hobbies, tot això conforma la meva identitat. En el món digital això també passa. Passa de forma molt desendreçada. I, de fet, una de les preguntes que t'has dit, tenim múltiples identitats digitals? Tenim múltiples identitats digitals. De fet, des de que s'han desenvolupat les xarxes socials, doncs, els que més o menys ens agrada estar a xarxes socials, doncs, tenim identitats vinculades a les nostres xarxes socials. Tenim identitats més fortes, doncs, les vinculades als certificats digitals que ens permeten relacionar-nos de forma segura normalment amb l'administració pública per poder fer la declaració de renda o poder presentar impostos. Tenim algú tant amb tu com un correu electrònic, però que també ens identifiques, i quan jo t'envio a tu un correu electrònic, aquest correu t'identifica a tu i sé qui hi ha darrere teu. O els mòbils, De fet, els whatsapps, telegrams, tot això són coses que conformen la nostra identitat digital. Com deia, el problema bàsic d'internet és que internet no es va pensar des del principi en una capa d'identitat que ens permetés a tots tenir un cert control de les nostres identitats, i això està molt desendreçat. Això significa que qualsevol de nosaltres tenim centenars d'usuaris i passwords per relacionar-nos amb cada un dels serveis, i sovint, en la gran majoria de casos de coses que fem a internet, no tenim una suficient certesa de que amb qui ens estem relacionant és efectivament qui diu ser, no?
Sí. Sobretot en determinats entorns més lúdics, potser. Però així és com a la vida real, almenys aquí a Espanya, hi ha un document, que és el DNI, que és unívoc, o sigui, aquell DNI està associat indissolublement a una persona, perquè a part hi ha tot un tràmit. Existeix això? Existeix un certificat digital, o com se digui, que diu que som nosaltres, que tu ets en Santi Casas i no ets l'Andreu Bru?
Sí.
Però clar...
Això primer, això és algo molt limitat, això és la teva identitat oficial. És a dir, de fet, el DNI, per com funciona, és a dir, quan tu neixes, doncs, t'apunten al registre civil, fan una anotació al registre civil, i d'allà, en el seu moment, s'hereda el DNI electrònic que et vincula al DNI, que et vincula a tu, que també en aquest cas és electrònic. Això és un document oficial. Això és un document oficial que no és universal. De fet, hi ha molts països en els quals no existeix aquest DNI.
Sí.
Els de...
Estats
Units o Anglaterra, és a dir, els de procedència anglosaxona, de fet és que no ho volen, és que pensen que això és una mesura de control per part del govern dels seus ciutadans, i de fet no ho volen. El més universal seria el passaport, que sí que tenim un format universal, però no el té tothom el passaport, només el tenen els que requereixen el passaport perquè han d'anar a un país que l'única forma d'anar-hi és amb un passaport. Llavors, això existeix en el món digital. En alguns països, en el nostre cas concret, en Europa, doncs Europa això ho ha regulat i hi ha uns certificats digitals que diuen que efectivament qui té la possessió d'aquest certificat digital és qui diu ser. I això, la forma d'emetre aquests certificats digitals és similar a com s'emet un DNI. De fet, un DNI electrònic dins del seu xip porta certificats digitals, que serveixen per això. Això està, des del punt de vista de confiança, està força bé. Des del punt de vista d'usabilitat, la veritat és que té molt poc ús. És a dir, s'usa només en aquells casos en què és obligatori. Doncs quan jo he de fer determinat tipus de tràmit amb l'administració pública a través d'internet, doncs alguns d'ells només es poden fer amb certificat digital. Però té un ús força limitat. I a la que sortim d'Europa, un cop més, els països anglosaxons en general no fan ús de certificats digitals. És una tecnologia que es va desenvolupar fa uns 20 anys, que és robusta, que de fet les coses que estan succeint ara es basen molt en aquesta tecnologia, però té un nivell d'ús molt reduït i per tant no és la nostra identitat d'internet. És a dir, la majoria de la gent no fa ús d'aquesta tecnologia.
Ara, parlant de certificats digitals, d'aquests robustos, els que emeten les autoritats de certificació, sigui la Direcció General de la Policia, sigui una autoritat de certificació privada, aquests ningú els discuteix, i com tu deies, són... certificats digitals, diguem-ne, poc usables en el dia a dia, i aquí com que estem parlant d'empresa, en el món de l'empresa, no? A mi m'agradaria que anéssim una mica més enllà, perquè el certificat digital, encara que sigui un gran desconegut, tothom el coneix, potser no saben el que hi ha dintre del xip, potser no saben, tenir electrònic, tothom sap el que és, ningú el fa servir, però tothom sap el que és. M'agradaria que anéssim una mica més enllà, perquè aquest programa pretén parlar de... Estem parlant sempre de tecnologies una mica més avançades, més cap a on anem, no? O cap on ja estan altres països. M'agradaria que parléssim d'altres tipus de manera de firmar o de manera d'identificar-nos, el que serien certificats digitals, doncs, basats en biometria o basats en altres evidències. Jo estic segur que aquí els oients agrairan sentir parlar de cap a on anem, perquè molts de nosaltres no ho sabem, però ja ho estem fent servir. Quan fem una transferència bancària i ens arriba un missatge al banc que diu firme la transferència, estem firmant. Per tant, al darrere hi ha una firma electrònica. Parla'ns d'això, si us plau, Santi.
És que el món necessita resoldre els seus problemes. Llavors, el món l'ha anat resolent com bonament ha pogut. La banca, sens dubte, ha sigut un dels primers que necessitava un entorn de confiança amb els seus usuaris per poder fer coses. És a dir, si jo faig una transferència de 100.000 euros, el banc vol estar segur que jo no diré que no l'he feta. I per tant, ells han muntat, el que passa que en general la banca ha muntat sistemes propis, segurs, basats en la confiança del propi banc, és a dir, que nosaltres confiem en ells i que diguem que no ens mentiran, i en general no ens menteixen. En general,
com
tots, exacte, ens cobren però no ens menteixen.
Llavors,
tu avui en dia, a més avui en dia és molt fàcil, és a dir, tu tens una app del banc, per donar-te l'app, ells t'han donat unes claus que han comprovat que efectivament ets tu, i a partir d'aquí et permeten fer coses, i entre altres coses et permeten fer transferències per les quals les assignar, i normalment doncs, envien, ho se'n diuen sistemes multifactor, no? Doncs, el fet de que tu tens l'app ben identificada en el mòbil, ja donen un nivell de seguretat i normalment et donen pues, un PIN que t'envien per SMS o alguna pròpia aplicació del banc que ho fa. Això és raonablement segur. El problema és que no és universal, és a dir, que jo tinc l'app d'un banc, de l'altre banc, de l'altre banc, de l'altre banc, i un cop torno a tenir en sistemes.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Cap on anem? Cap a intentar que tot això sigui més o menys comú i universal. Els models dels certificats digitals que s'han demostrat segurs i robustos, tot i que poc usables, també serà que la tecnologia ha canviat molt. És a dir, quan nosaltres vam començar a utilitzar certificats digitals, era per fer la renta a l'any 99, que diguem, han passat uns quants anys. L'any 99 no teníem mòbils. No. Diguem, hi havia pocs mòbils i cap era un smartphone que tingués una certa capacitat d'intel·ligència. Avui en dia, cada cop més, la seguretat digital està vinculada al dispositiu mòbil. Cada cop més hem anat cap aquí. I, per tant, cada cop més anem cap a models de cartera en el mòbil, el que se'n diuen els wallets. I els wallets en tenim de tots, però qualsevol de nosaltres té un mòbil on portem les targetes en el mòbil, sigui en l'iPhone Pay o en el Google Pay. Aleshores, cada cop més el mòbil és l'eina, és la nostra cartera on posem coses. Ara, amb tot el tema de les criptomonedes, els bitcoins, etcètera, etcètera, doncs també tenim carteres de criptomonedes en el mòbil i estan vinculades en aquesta seguretat. Segueix sent un entorn molt divers, on hi ha moltes coses diferents i on l'usuari segueix estant molt perdut perquè té moltes coses diferents. Anem cap a un model que, utilitzant aquestes tecnologies, el model sigui universal, que jo tindré una cartera en el mòbil, igual que tinc la meva cartera a la butxaca, on tindré les diferents credencials, que no deixaran de ser certificats digitals, el que passa que ja seran d'una forma més usable, que diran coses sobre mi. Pues, tindré una credencial que diré que serà el meu DNI, una credencial que serà el meu carnet de conduir, una credencial que serà el meu títol de la universitat, una credencial...
Sí, d'això també s'ha parlat potser en algun programa, que les credencials actuals, per exemple un DNI, que m'exigeixen per demostrar que sóc major d'edat per entrar en puesto, a la persona a la que li ensenyo no té per què saber on vaig néixer. Llavors, això que dius tu, seran certificats molt específics amb
de
la
fet,
informació...
Això és, tot això és tecnologia, criptografia de la més moderna que s'està fent, que es basa en un concepte, no és tan modern, però diguem que s'està utilitzant bastant últimament, que és el concepte de prova de coneixement zero. La prova de coneixement zero significa que tu puguis demostrar alguna cosa sense tenir que mostrar això que vols demostrar. Per exemple, jo vull demostrar que sóc major d'edat. Doncs una prova de coneixement zero serà una prova que dirà, efectivament, el Santi és major d'edat, però que no dirà ni la meva data de naixement ni cap més informació al voltant meu. No?
Clar, per això ha de ser una cosa prou, com tu dius, universal, perquè sigui admès aquí i allà i a collar.
Aquí la bona notícia és això, que portem 3-4 anys on els principals actors mundials en els models d'identitat digital estan treballant en intentar construir aquesta capa d'identitat digital comuna que farà totes aquestes coses.
De tota manera, el wallet, les targetes de crèdit que portem al mòbil, sí que són universals, perquè amb el mòbil puc pagar aquí i a
Buenos Aires. Correcte. Hi ha coses que ja estan fetes, i per exemple la banca ja fa molt temps que això funciona. També és cert que apareixen coses noves. És a dir, nosaltres, perquè tenim una edat i usem menys, no? Però la gent més jove, jo uso bastant, però la gent més jove, per exemple, utilitza una cosa que es diu Visum.
Sí, sí, sí.
I el Visum, un cop més, no deixa de ser un estàndard que ha fet molt senzill allò que era molt complicat.
Sí, que de fet l'únic que fa és una transferència de compte a compte.
Que només és el que fa, no? Però la meva filla, que té 20 anys,
sí.
Ella viu del Visum, no fa res més.
No, inclús hi ha comerços. Jo m'he arribat a trobar comerços que diuen no tenim tercera crèdit, però tenim Visum.
No, però jo he pagat una feina que algú que ha vingut a casa, que diu, hòstia, no tinc calés, fes-me un Visum.
Però fixa't, i ara ens estem movent en entorns de tecnologies que estan, diguéssim, controlades per entitats financeres o per empreses tecnològiques, per tant... Estem en un món, diguéssim, d'un nivell de tecnologia que potser no és assumible per tothom. Potser una persona de 80 o 90 anys difícilment tindrà un Visum, pot ser, Però, difícilment. Però en canvi anirà a l'hospital, anirà a fer una prova, que això habitualment són els que més hi van, la gent gran, i potser haurà de passar per un quiròfan i molt probablement, no probablement, segur que li faran firmar un document de consentiment informat, correcte? I clar, abans ens ho posaven en paper, firmàvem i escolta, i allò li donàvem validesa, no? I podies posar un garabato. Però ara, en canvi, ho estem firmant amb gairebé tots els hospitals, ho estem firmant amb dispositius, amb tauletes, sí, clar.
Però també és firma manuscrita.
Manuscrita,
sí, sí. Però això és firma electrònica, també, Santi?
Això és firma electrònica, de fet, des del punt de vista normatiu, una firma electrònica és pràcticament qualsevol cosa. De fet, una firma serveix per demostrar que tu estàs d'acord amb algo.
Sí.
I, de fet, la firma no deixa de ser un mecanisme. Jo sóc dels que ja estan molt crítics en dir-li aquestes coses firma electrònica, perquè hem volgut portar el mateix concepte de la signatura manuscrita al d'això. Al final és poder demostrar que tu has dit alguna cosa. I això ho pots fer de moltes formes. Tenir un testimoni, no? O sigui, l'Albert, l'Andreu i jo arribem a un acord, aquí està el Tomàs, i el Tomàs, si algú posa en dubte, diu no, jo estava allà i efectivament això va passar. No? Per tant, l'important és generar una prova robusta que demostri que això ha passat. Per tant, aquest tipus de signatures biomètriques, si es fan en un model que doni les garanties suficients, són signatures electròniques.
Sí, clar, però això que fan ara de signar amb el dit sobre una tableta, evidentment, això no té
és
cap...
És una prova més fluixa.
No té cap robustesa. I caldria un peritatge després per demostrar que ho has fet tu.
Sí, però és que amb el paper també cal el peritatge.
Sí, també, d'acord.
És a dir, el model aquest que se'n diu signatura biomètrica, que tampoc és un concepte que m'agrada molt, però
no,
perquè... el mercat li ha dit així, doncs li acabem dient així, es basa precisament en que és el mateix que el que fèiem amb la signatura en paper. Si tu una signatura en paper,
sí, sí, evidentment.
Fas el gargot sobre el paper i en principi això tira per avant. I si algú posa en dubte, doncs s'ha de fer un peritatge que comprovi que efectivament aquella signatura és la teva. Amb l'altre igual. Evidentment, peritar que tu has signat amb el dit o amb el ratolí, que a vegades fas, sí. Doncs això, la robustesa d'aquesta prova és fluixeta. En general, quan es fan aquestes coses, el que fas és intentar posar més elements d'evidència. Per exemple, doncs t'envio també un SMS al mòbil i poses el PIN i fas el gargot.
Clar, vale.
És a dir, i vas posant més factors que facin que donin que siguin més
fort. I no hi ha aquestes signatures que dius tu ara, Andreu, d'entrar a l'hospital, que siguin biomètriques, però més biomètriques, fotre el dit, la huella, l'empremta...
Sí,
A ver-n'hi n'hi ha...
O l'iris o... No.
A ver-n'hi n'hi ha, però aquí és el concepte de poder demostrar que tu estàs d'acord amb algú. Quan tu fas una signatura... tu ets conscient que estàs signant un acord. Quan tu poses el dit a un lloc, no ets conscient d'això, perquè, de fet, el dit a algun lloc el poses a vegades per obrir una porta.
Sí, sí.
Llavors, el dit garanteix que ets tu, sí, però no garanteix que estiguessis d'acord amb algú.
Entenc, sí.
En canvi, quan fas una signatura, sí. Per tant, no és una qüestió tecnològica, hi ha tecnologia de sobre per fer-ho, de fet, qualsevol dispositiu mòbil avui en dia és un dispositiu biomètric, és a dir, et valida la teva cara, et valida qualsevol cosa. No?
Estem a 7 minuts, perquè aquí ens mengem el temps. Vinga,
anem a coses pràctiques.
Sí, coses
perquè ara
pràctiques.
Aquí estem parlant a un nivell alt, a un nivell financer, a nivell hospital, però cada dia més les empreses que abans generàvem pressupostos i enviàvem en carta i me lo devuelve firmado i li posàvem un sobre perquè m'ho tornés, tot això...
Tens una edat, tens una edat.
No, però tot això no té sentit ja avui en dia. O sigui, podem, a nivell empresarial, a nivell de pimes, perquè això, tio, vamos,
sí, a nivell de pimes.
Tinc entès que això són serveis econòmics. És més barat enviar una notificació electrònica perquè me la tornin signada que no posar-ho en un sobre, tancar el sobre, posar el segell. Per tant, estem parlant d'estalvi, però sobretot d'eficiència. Tot això, com està? Com ho veus? Cap a on va?
Tot això, especialment el darrer any, és a dir, des de la pandèmia, tot això ha crescut molt. Per què? Pues perquè no hi ha presencialitat. I per tant, els acords que els fèiem presencials, molts d'ells, pues ara no es fan i per tant s'han de fer remotament. I hi ha milers de solucions avui en dia. Totes aquestes estan creixent. És a dir, avui en dia, signar un contracte en paper presencialment no té cap sentit.
Com vol antic, no? Vaig portar el cotxe a revisió fa poc i em van treure 10 còpies de paper. Escolta,
però com se signa? Anem a la pràctica, dius tu. Vale, tu m'envies ara un pressupost i jo el signo electrònicament. Què haig de fer? No tinc ni idea. Posar els dits a la pantalla? Què haig de fer?
En general, la majoria... Hi ha molts sistemes d'assignatura. En general, això que estàs plantejant, Tomàs, això en general es fa en sistemes que el que fas és que tu, quan jo demano que tu em signis alguna cosa, a tu t'arribarà un correu electrònic en el qual dirà el Santi t'ha enviat aquest document perquè el signis. Clica aquí. I quan cliques allà se'n va a una pàgina web on veus el document, on el pots llegir tranquil·lament, i quan diu està d'acord, el signa, diu vale, el signo. I llavors en aquell moment, depèn de la solució, però el normal és que t'envien un PIN per SMS per el qual, i això ja demostra que com a mínim la persona que tenia accés a aquesta compte de correu electrònic i la persona que tenia accés a aquest mòbil ha dit que estava d'acord. És normal també per això fer una pseudo-signatura amb el dit, perquè la gent seguim entenent que quan fem una signatura sembla que sigui una signatura, però al final va sumant coses.
Vale, però això que estàs dient és com un notari, és algú que dona fe...
És un tercer...
Però no hi ha cap certificació electrònica, no. És un conjunt de proves que...
També hi ha certificació electrònica darrere, el que passa que la certificació no és de la identitat. Si utilitzem, en general, en aquests casos, s'utilitza la mateixa tecnologia dels certificats digitals usuals, però més per donar seguretat a les proves que es generen que a la identitat, perquè la identitat es basa precisament en aquestes diferents proves que fem.
Ens queden 4 minuts, s'ha acabat el programa pràcticament. Jo ara soc una empresa que vull enviar pressupostos, però en sèrio, vull començar a fer-ho a partir de demà i que me'ls tornin. Què haig de fer perquè continuï? No, és que no tinc ni idea. A qui m'adreço, a part d'aquests senyors, per exemple?
Per exemple, a PIMEC.
Però a part d'això, que sé que m'atendran, és molt complicat que a partir de no sé quan jo comenci a tenir aquestes
això
proves...
Això és molt, molt senzill. És a dir, nosaltres tenim solucions, però hi ha altres solucions en el mercat que tu vas al Google i busques signatura digital i et surten prestadors en els quals tu, a través de la web, puges el document que vols que signi l'Andreu, li enviarà a l'Andreu, l'Andreu el signarà i te'l tornarà a signar.
Clar, perquè a part això té moltes altres avantatges que ara no podem parlar, però ja t'emplaço a fer un segon programa, que no solament quan t'envio el pressupost i tu me'l tornes aprovat, no solament és que l'has signat, sinó que no l'has modificat. Hi ha una sèrie
correcte.
De...
Per això és la firma electrònica, per donar-li integritat al document.
Clar, clar, això és importantíssim, perquè això és que...
Això, de fet, no passa ni en paper.
Ja, això?
Que això no passa ni en paper, és a dir, el paper és poc íntegre.
Sí.
És a dir, de fet, jo quan vaig començar en el món dels negocis, que també ja fa uns quants anys, els advocats em deien, quan et portin un contracte, si hi ha parts en blanc dels fulls, ratlla-ho, perquè ningú es cregui res després que ho hagi signat i tal.
Sí, sí.
I això és perquè el paper és poc íntegre en general. Els mecanismes de signatura electrònica, tots, el que segur que fan és dotar d'integritat el document, de la forma que un cop el document està signat ja no es pot modificar.
Sí, sí, també podríem parlar aquí de blockchain, que torna a ser més prova.
Correcte,
encara.
Torna a ser una peça nova que el que fa és aportar més confiança en tot aquest entorn.
Bé, podeu fer la conclusió, ens queden 3 minutets.
Ens ha passat volant.
Sí, sí, no sé què ha passat avui.
Són curts aquests programes.
Això és l'Einstein, que ens té mania i modifica el temps quan fem aquest programa.
L'escurça.
Jo us diria, si ens dirigim a l'empresa, i molt breument, hem d'anar traslladant el nostre model de negoci, el nostre model de relació, hem d'anar traslladant al món digital. Traslladar-ho al món digital amb seguretat. Posar-se en mans d'empreses que generin confiança, com Validated ID i altres prestadors. El de posar el Google firma tal, està bé, però ojo, perquè també hi ha molt pirata.
Sí, sí,
per tant, buscar un professional. I quan feu els números, penseu realment el que us estalvieu, no penseu el que us costa, perquè ara molta gent diu, és que això em costarà, cada firma em costarà 40 cèntims. Jo dic, home, quan ho feies en paper te'n costava 70 o 80. Trigava 5 dies i al cap d'un mes et deien que no havia arribat la carta. Per tant, siguem una mica seriosos i no pensem què em costarà aquest servei, sinó el que m'estalvio i el que guanyo en productivitat, seria el consell que donaria.
És que si no es fa aquest pas, si aquest pas és inevitable per tothom, i qui no el faci es quedarà enrere i quedarà fora. És a dir, no hi ha més.
Sí, bueno, aquesta és la conclusió de sempre d'aquest programa quan diem que el món és digital i que avui o ets digital o no seràs, desapareixeràs. I com desapareixem ara nosaltres tres perquè el senyor Temps ens ha fotut fora del programa. Gràcies per aquest apunt que hem tingut avui sobre identitat digital i sobre signatures, certificats i res més. Andreu, espero que tornis al programa i Santi, també espero que un
encantat.
Dia ampliem el que hem fet avui.
Fins la propera.
I tots vosaltres ja sabeu, el món és digital i vosaltres també heu de ser-ho. A reveure, fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.